Jo l'operaria.
Jo no vendria primer ni a Pedri ni a cap dels actius que tens per construir el futur. És a dir, Araujo, Gavi, Valde...
Jo tampoc el vendria. Jo tampoc el vendria perquè...
Però conviene tenerlo todo 3-4 lesiones por año.
Sí, però recordeu, per exemple, Iniesta, que també va tenir una època que es lesionava molt.
A mi, jo dic que sí, perquè em fa molt mal espina això de les lesions constants.
Però i al final, per exemple, això de la, que diuen de la vida nocturna i tot això, que és una conseqüència d'això.
Jo no t'he dit això. Jo no, t'he dit que es lesioni tant, jo no sé els motius pels quals es lesiona, però sí que sé que s'ha passat més de la meitat dels partits que ha estat amb el Barça se'ls ha passat lesionat.
I això amb un jugador.
No, perquè jo no surto de nit.
Ja no, sí, de noche, si salim de acá a la 1 de la mañana.
Sí, però això per mi no és, no és nocturnitat, això entra dins de la meva jornada
i,
laboral.
I el blin-blin i tot queda cerca d'acá.
Barcelona és molt petita, eh?
Bueno, és igual. I em sembla que ells tampoc, els futbolistes, no van tampoc massa per aquí.
On van, Ferran?
No ho sé, no ho sé. si tu surts poc, imagina't, jo, Laia.
No, 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 que jo crec que se continuarà parlant de Pedri. No, i que és un tema a estudiar.
Jo crec que no, que és evident que no se l'hauria de vendre, i més tal i com està el mercat, però és que ni ell ni cap dels jugadors. Però sí que és evident que quan tu enllaces, igual que em va passar amb Ousmane Dembélé, una sèrie de llargues lesions, doncs clar, els números, a totes les redaccions es fan números de percentatges de partits que t'has perdut. És veritat que el primer any ho va jugar pràcticament tot, però ara ja porta un any i mig on la seva participació és molt baixa, se'l troba a faltar...
També mira, una... també és veritat que amb Dembélé al final es va redreçar la cosa i a l'últim tram al Barça no es va pràcticament lesionar, va faltar puntualment, bé, l'any passat sí que va tenir una lesió al final una mica llarga, però no tan exagerat com en temporades anteriors.
Va ser la lesió del confinament, que ens deien que dues setmanes, i cada dues setmanes ens deien, no, ara dues setmanes més.
Que es va lesionar contra el Girona, a Montilivi.
I va estar al final tres mesos, que això també des del seu entorn ho van vendre molt bé. Però bueno, no va ser dues setmanes.
Poderoso.
Sí. Però ara mateix en Pedri ja es va tapar una lesió a l'estiu, perquè recordem que Pedri es diu que no, ara quan el Barça ja guanya la Lliga, com que ell es manté al marge per no arriscar i tal, i no va ni a la Nations League. Perquè està lesionat.
Pues que no ens enganyin més.
Bueno, doncs potser ens l'estan tornant a enganyar i no ho sabem, ja ho veurem.
I quin favor fas enganyant, doncs, enganyant el jugador? El jugador ja ho sap, el que
doncs
té,
encara,
no?
Encara generes més especulació entorn al jugador i els seus hàbits, per exemple. En generes, bueno, i a més et generes una imatge com a club mentider.
Però no ho sé, jo simplement dic que, clar, si veus petita lesió i ara és un mes, no és petita. No és petita lesió. És lesió muscular i serà de les setmanes que vulguis, però petita no és.
Més enllà d'això, la clau per mi no és si és una lesió 2, 3 o 8. És els metges, l'entorn del jugador, el jugador, han trobat què és el que causa això? És aquesta la gran pregunta. Perquè si no ho has trobat, és igual que facis treball de prevenció o que enllacis després 6 mesos sense lesionar. Serà una constant. A Pedri li queden 12 anys de futbol per davant. Aleshores, a mi el que em preocupa és si s'ha trobat quin és el motiu que fa que la seva musculatura no sigui capaç d'aguantar aquests esforços.
Tan convencido de que Pedri, porque tan convencido que Pedri tiene una musculatura desarrollada. Porque por esto todavía sigue teniendo musculatura de niño. Eso puede ser un problema y es un jugador que se exigió mucho, que eso quiere puede ser de él, porque dicen, por lo que yo tengo entendido, hay jugadores como Gavi que siendo también jóvenes ya tienen como un músculo muy desarrollado y que Pedri no tanto. Entonces quizás también es problema del club de tener que gestionar bien los jugadores que todavía están en un proceso de crecimiento. Recordamos que este es un chico que durante su primer año como profesional o en la elite, si querés, jugó 71 partidos, ¿no?
72 o así.
Una bestialidad, hablamos de récords. No volvió nunca más a eso, ni cerca. Entonces, claro, quizás no es solamente responsabilidad del jugador.
No, no.
O de sus cuidados, o si sale mucho, poco, demasiado, no.
El primer any que es lesiona, de fet, reapareix al camp del Benfica quan encara està lesionat. Forçat per Ronald Koeman.
Jo no dic aquesta informació. Des del seu entorn sí que diuen que el van forçar.
Però del primer any, el primer cop que es lesiona, que torna contra el Benfica.
Però bueno, i després diuen que ell n'aprèn també d'això i que per això ara va amb peus de plom i per exemple contra el clàssic del Madrid, que porta 4 clàssics seguits sense jugar, volien també intentar veure si arribava i ell no va voler forçar. està en el seu dret, perquè al final és la seva salut.
Bé, veure què passa.
Molt personal.
De moment, com ha dit el Ferran Martínez, no jugarà la semifinal de la Supercopa i ja veurem si juga a la final.
Si hi hagués d'apostar, jo apostaria que tampoc jugaria a la final. Va. Però
veurem.
A la final ja crec que hi ha algun... Bueno, no me la jugaré.
Dia a dia. Demà, al matí, entrenament de portes obertes, Laia.
La sessió començarà a les 11 del matí al Johan Cruyff per les obres al Camp Nou. S'han esgotat totes les entrades, per tant s'han esgotat les 6.000 entrades que hi havia a la venda per veure demà el primer equip masculí en aquest tradicional entrenament que organitza la Fundació Barça des de ja fa molts anys a Parc Nadal. Tots els diners que recullin de la venda d'entrades, 3 euros pels socis i 6 pel públic en general, aniran destinats al projecte Robots del programa Benestar Emocional de la Fundació Futbol Club Barcelona, que permet a infants hospitalitzats o joves en situació de vulnerabilitat que no tenen possibilitat de desplaçar-se a les instal·lacions del Barça, doncs que puguin veure els jugadors, que puguin fins i tot mantenir una petita conversa amb ells a través dels robots Paul i Joyce amb connexions d'àudio i vídeo. Les portes del Johan obriran a les 10 del matí. Com he dit, la sessió començarà a les 11. La durada dependrà una mica d'aspectes tècnics del que decideixi Xavi.
I allà hi serem i us explicarem, evidentment, amb la Laia Colla en temps de Via Lliure. Això pel que fa a l'entrenament de la mà. Pel que fa al mercat de fitxatges, Laia, el president del Girona, del Figeli, ahir que vam parlar una estona de l'Aleix García, que va sortir el seu nom com a un dels possibles fitxatges que podria fer el Barça pel mig del camp, avui Geli ha estat molt clar amb el futur de l'Aleix, no?
Sí, en una entrevista a Catalunya Ràdio ha assegurat que no sortirà ningú en aquest mercat d'hivern.
Que tots els jugadors que tenim avui en dia segueixin amb nosaltres, estem molt contents amb ells i no hi ha cap indici perquè sigui diferent. Entenc que com a mercat es poden dir moltes coses, es poden parlar de coses, però nosaltres tenim clar que no volem que ni deixarem marxar cap jugador.
Amb l'asterisc, evidentment, de Bernardo, que no comptava per Mitchell. El Barça podria pagar de manera unilateral la clàusula de l'Aleix García en cas que volgués, però és un fet molt poc habitual, i a més hauria de pagar 20 milions d'euros, i a hores d'ara no té la capacitat econòmica per fer-ho perquè continuen sense entrar cap dels 40 milions pendents per la venda d'una part de Barça Studios. L'única alternativa seria un aval, com ja es va fer a l'estiu, per poder inscriure jugadors, un aval que en aquell moment va ser del president Joan Laporta i el tresorer Ferran Oliver. El que sí és cert, independentment de la condició econòmica, de la situació econòmica del club, és que el Barça vol incorporar un pivot que pugui jugar d'interior per suplir la baixa de Gavi i poder donar més recursos a l'equip. Aleix García agrada i molt, és la primera opció, però és complicat si no hi ha un gir de 180 graus.
Fitxaríeu Aleix García pel Barça?
Hòstia, bueno, ara fitxar-lo...
Al gener?
Ara? Al gener?
Ara, sí, perquè ara estem parlant, exacte, estem parlant ara del mercat d'hivern.
Jo no. Ara no.
Per què?
Bueno, perquè... A veure, perquè... Primer de tot, per tema econòmic, vull dir, hauries de pagar la clàusula, més els impostos, i ara mateix no estàs ni en el Fair Play 1. O sigui, l'espai que hauries de generar de Fair Play econòmicament és... És una brutalitat. I després, també perquè... Hòstia... De tots els mig centres del món has d'anar a fitxar el del Girona, que és un club català, que és un club català que el tens aquí al costat, no sé, que més o menys has de tenir certes bones relacions. No fitxes mai a cap jugador per dir-te algú del Madrid per no dinamitar les relacions entre clubs, i ho fas ara del Girona, que va líder. No sé, jo crec que podríem mirar altres opcions, i de fet jo no crec que sigui, o sigui, que agrada molt això, però que hi ha més opcions.
Sí, jo crec que sona fort, perquè sí que és veritat que de tots els noms que han sonat, sí que crec que tant a Xavi com a Deco els hi sembla un bon jugador. És a dir, jo crec que té aquest punt a favor a l'Aleix García, que genera cert consens en un club en el qual és molt difícil de trobar el consens, perquè cadascú té la seva llista de preferits. El que sí que crec és que una inversió com la de l'Aleix García, que no seria cedit, que no seria una cosa bona, bonita, barata, et resta diners per la gran inversió pel pivot defensiu. Perquè no oblidem que l'Aleix García no és un pivot, clar, i això el Barça ho saben. No és un pivot a l'ús. Aleshores, si tu t'has d'intentar gastar a l'estiu 40, 50, 60 milions en un pivot que pugui estar per fi 5, 7, 8 anys al Barça, estem tirant a llarg, no pots ara gastar-te 20 milions amb un jugador que et resta el pressupost per un pivot a l'estiu i que, a més, insistim, no és un pivot d'aquests el que fa quilòmetres i sí, que hi ha molta gent a dins
del club. Seria un altre pedaç, no?
O un bon complement com a interior, però és que no és on vas més necessitat, a la posició d'interior. I a més em consta que dins del club hi ha gent que creu que fa falta un jugador que potser no tingui la qualitat de Busquets, però que corri per 6 i que pugui alliberar de segons quines tasques els interiors. I aquest no és el cas de l'Aleix García, per més qualitat tècnica que tingui, eh?
I que enguany ja has fet, o sigui, ja has fet una operació relativament semblant com amb la, com amb Oriol Romeu, per exemple.
I, després, i no t'ha anat bé.
No t'ha anat bé. I, hòstia, jo gastar-te... Jo ja et dic, insisteixo que el tema dels, dels diners em sembla... D'entrada, també vull dir que...
Però és que et dic una cosa. Si en l'hipotètic cas que el Barça volgués fer aquesta operació, crec que mai de la vida pagaria 20 milions. El Girona no? Diu... Vull dir...
Però que el Barça no, a veure un moment.
El Barça, el Girona no,
el Girona, el Barça no, pot pagar, no pot pagar 20 milions. O sigui, el Barça no té 20
no
milions per pagar
ni
res.
Ni els vol pagar. Diuen que si jugadors que li diran al Girona no, no com a vol. Però és
a veure, però partint de la base que ha parlat, que acabem d'escoltar el president del Girona dient que si algú vol marxar, que porti...
Que paguis la clàusula, sí.
Però és que si el Barça el vol, jo crec que el Barça sap que si vol Aleix García ha de pagar 20 milions. Després pots descomptar en espècies, Amèric, te descuento per aquí, per allí, però el valor total són 20.
Però si sobre descomptes amb espècies, o sigui, el negoci és nefast. Perquè Eric García, quan acabi la temporada, valdrà bastant més de 20 milions.
Qui diu Eric, diu Pablo Torre, o si Mica Faia li vol cedir l'any que ve, en espècies, però el valor total és de 20, és evident. El Barça no negociarà, per el Girona no negociarà per salvar la clàusula.
Per això et dic, aleshores, per mi l'operació del Barça, és que no s'entendria per enlloc. O sigui, que sumés aquests 20 milions d'euros no s'entendria per enlloc, no seria un David, seria, no sé, ja t'estaria gastant els calés per un futbolista de...
Però pel Barça no seria només un pedaç, eh? El 2022, el famós estiu de les palanques, Aleix García ja era un dels objectius del Barça, tot i que finalment no es fa el moviment, perquè ja tenia aparaulat a Frank Kessié, i les prioritats van anar per una altra banda. El que vull dir...
Bueno, i aquest estiu amb Oriol Romeu també va sonar el nom de Aleix García, eh?
És a dir, és una persona que ja fa temps que està a la llista del Barça. No, és diferent respecte a Oriol Romeu. Al Barça ja fa temps que li agradaria incorporar Aleix García i creu que també serviria com a interior.
Irigoyen, què en penses de tot plegat? D'Aleix, de si seria una bona operació pel Barça?
Yo creo que en este contexto no es una buena operación para el Barça, de ningún punto de vista, ni del punto de vista social, como planteaba Ferran, me parece que, y evidentemente del punto de vista deportivo, por lo que decía Tony, de que para mí Aleix no es el jugador, el pivot que hoy necesitas. O sea, necesitas otro tipo de pivot, porque Frenkie de Jong, que estamos en ese híbrido entre pivot e interior, tampoco te lo está dando cuando juega de interior. Tenés que elevar mucho la línea, tenés que mandar a Araujo y a Koundé muy para adelante. Eso no termina de cuajar.
Frenkie de pivot, dios.
Para mí, Frenkie solo de pivot no termina de cuajar. Frenkie con otro, como fue en su momento que me pasó con Busquets, o en principio de temporada, que tanto funcionó y que tanto se hablaba con Oriol Romeu, sí. Él solo, con Gundogan y Pedri, si, bueno, si Pedri no bueno, si Pedri estuviese bien, bueno, tiene que estar muy trabajado eso, ¿no? Vemos que lo hablamos también la semana pasada, creo.
Sí,
que hay equipos
sí.
que sí funcionan, como fue el caso de la selección argentina ante el Mundial, que es el último referente por el campeonato del mundo, que también jugando con Enzo Fernández, con Rodri de Paul y con McAllister, que ninguno de los tres es un pivot clásico, pero bueno, se complementan bien. El Barça eso hoy no lo tiene bien trabajado.
Sí, però seria un tribot. Aquell trio seria un tribot que ara mateix el Barça no es planteja jugar amb això.
Por eso. Entonces, para mí Aleix en esa posición de pivot no te rendiría. Y me parece que no tiene ningún sentido hacer una apuesta de 20 kilos rompiendo relaciones con Girona o por lo menos condicionándolas con un jugador que no sabes cómo te va a funcionar. No,
y a més...
no lo veo.
A més, vull dir, la posició, crec que no sé si ho deia el Toni o el Juan, la posició natural de l'Aleix García no és la de pivot, i aquest pivot físic que busca el Barça, que si va sortir la porta dient que volien un Davids. O sigui, de fet,
Això t'estic dient.
No sé si va ser a Màlaga. No, a Màlaga no va ser. On va jugar l'Aleix? Bueno, quan va jugar amb la selecció, va jugar a interior.
Clar.
I amb el Girona, tia, sempre ha jugat de pivot, ara s'ha jugat de pivot per necessitat, perquè quan jugava
Oriol Romeu... Perquè no és Oriol Romeu.
I perquè va ser Oriol Romeu.
De fet, Oriol Romeu seria aquest perfil de futbolista...
Que
està buscant el Barça.
Correcte.
Perquè Oriol Romeu, justament, no li ha sortit com esperava.
Correcte.
És així. Un quart d'una. Ha començat a l'Irigoyen, gairebé la tertúlia, parlant de la renovació d'Ancelotti. Doncs una pausa i parlem del que ha anunciat avui el Real Madrid, que no és ni més ni menys que la continuïtat de Carlo Ancelotti, o almenys l'ampliació de contracte, fins al juny del 2026.
Tu ho dirà, amb Gerard Baller.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Baix Motor Cupra per unes festes plenes de somnis. Bones festes.
RAC+1 Podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC+1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1.
Tots som
més
1.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Dos minuts per sobre d'un quart d'una de la nit. Això és el Tu diràs, fent la tertúlia dels divendres avui amb el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen i el Toni Joan Martí. Parlat una estona del Barça, el Real Madrid, que també avui ha fet el primer entrenament després de les festes nadalenques i que recuperarà efectius de cara al mes de gener perquè Camavinga, Vinícius i Carvajal ja han fet l'entrenament amb el grup i se'ls espera, de fet, pel primer partit, que és contra el Mallorca, a casa, partit de Lliga, la setmana que ve, el primer partit del 2024. Fins i tot Arda Güler, aquest jugador que encara no hem vist pràcticament, el turc, que es van, diguéssim, barallar per ell, tant Barça com Real Madrid a l'estiu, doncs ha fet part de l'entrenament amb el grup i és a prop de rebre també l'Alta Amèrica. La notícia del dia, però, a Madrid, ha estat la renovació de Carlo Ancelotti, de l'entrenador italià, fins al 2026, amb un asterisc que Mundo Deportivo ha avançat a primera hora de la tarda, i és que és una renovació que va fins i tot encara més enllà del contracte com a tal fins al 2026. Ho ha avançat, de fet, el Toribio Blanco, el periodista de Mundo Deportivo. Hola, Toribio, bona nit.
Hola, bona nit.
Clar, la renovació fins al 2026, alguns els pot haver agafat per sorpresa, però encara és més sorprenent veure que és una renovació que fins i tot és més a llarg termini, que Florentino vol incorporar-lo a l'estructura tècnica.
Sí, la veritat és que el Carlo sempre ha dit que estava molt bé al Real Madrid, però tenia una oferta molt forta de Brasil, diguéssim, i era més llarga en duració, i aleshores això és el que havia fet que ell es plantegés deixar l'equip. Entre ell i el Florentino, els últims mesos no hi ha hagut molta comunicació, no ha estat tan fluida com altres èpoques, i finalment el Florentino, diguéssim, que ha satisfet la seva demanda de tenir un contracte llarg. Però a més ho ha posat assegurant-li que quan acabi la seva etapa d'entrenador podrà continuar l'organigrama del club, que ell vol deixar molt fort de cara a, com a llegat seu, diguéssim, per quan ell ja no sigui mandatari del Real Madrid.
Quin càrrec creus, Toribio, que podria ocupar Carlo Ancelotti en un futur?
A mi el que m'arriba és que seria un càrrec vinculat a l'esportiu, diguéssim, algo així com no sé si com l'Ariel Braida, però una figura potent dins d'un organigrama esportiu. Real Madrid, el Florentino té previst fer créixer l'aparell directiu i li buscaria un espai aquí.
T'anava a dir, a l'agost del 2022, després de la seva primera temporada, Ancelotti ja va dir que es volia retirar al Real Madrid. És un detall interessant d'alguna manera de la fidelitat, no?, que ha demostrat Ancelotti cap a Florentino Pérez en els últims mesos, tot i tot el que s'ha parlat des del Brasil, de que si se n'anava cap a la selecció brasilera, etc, etc.
Sí, jo crec que si la gent parla de sorpresa en aquesta renovació, en part és per això, perquè sí que hi havia alguna trencat, diguéssim, al maig de l'any passat amb l'eliminació amb el Manchester City. Es va refredar una mica la relació i el Madrid no acabava de fer-li una oferta de més d'un any. I aleshores el Brasil va apostar fort per ell, eren 3 anys, era un projecte amb una selecció molt potent i la veritat és que l'únic que va aturar Ancelotti és que ell no volia marxar i deixar l'estacada al Florentino, i aquest final que es van agafar els dos ha acabat fent que el Florentino veiés també l'Ancelotti com una persona que té els jugadors contents, que té l'afició contenta, té la premsa contenta, és diguéssim que té
un pacificador,
domina,
sí, sí,
tots els aspectes, exacte. I a més va coincidir que el Xavi Alonso, que era l'opció preferida del Florentino en cas que marxés Ancelotti, renovés amb el Leverkusen. Tot això ha fet que el Florentino s'ho pensés i digués, a nivell personal, jo el que penso és que li dona una sortida per si l'any que ve, diguéssim, el Xavi Alonso se li posa a tiro, accelerar aquest pas a l'organigrama i donar-li la tranquil·litat a l'Ancelotti d'un projecte llarg.
El que no descartes, fins i tot, o sigui, que això del 2026, ja ho sabem, els contractes al món del futbol, és un número, no descartes que pugui ser el 2025 o que s'avanci un any fins i tot aquest pas al costat d'Ancelotti, diguéssim.
Exacte. O sigui, Ancelotti sí que el maig de l'any passat volia 3 anys, que el 2026 era la data que ell es veia a les banquetes, però, com dius, és això el futbol, que d'un dia a un altre pot canviar amb els resultats o qualsevol cosa i és una sortida, diguéssim, que tots dos firmarien.
Toribio Blanco, periodista de Mundo Deportivo, moltes gràcies, una abraçada i bona entrada d'any.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Ja veurem com encaixa aquest matrimoni fins al 2026, perquè a mi m'agradarà veure si al Madrid les coses van maldades, com sempre passa en aquests clubs grans. Esclar, es deuen haver quedat amb un pam de nas al Brasil. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez, bona nit.
Què tal? Bona nit, Gerard.
Com han reaccionat aquí amb la renovació d'Ancelotti?
La veritat és que hi havia una part de la premsa, de l'opinió pública, que ho donava, o que es creia la notícia, que sí que havien firmat Ancelotti, però hi havia moltes veus que deien que no. I, de fet, la prova, o el que generava més dubtes, és que Ancelotti en cap moment s'ha posicionat sobre que havia firmat amb la selecció brasilera. Per tant, sempre ha quedat així com una cosa en incògnita, una cosa que, a més, va ser ara ja expresident de la Confederació Brasilera, Naldo Rodríguez, que el van fer fora fa uns dies de la presidència, que va ser ell que va dir que havia firmat o que tenia firmat Ancelotti, però clar, només és una part, l'altra part no ha dit res. Per tant, hi havia molts dubtes. Hi ha qui deia, persones pròximes que deien que sí, que estava fet, però moltes veus deien que no, i que no, i que no. I a més, tenien en compte que hi ha moltes veus que eren crítics o que suposaven que un estranger dirigís la selecció brasilera, que mai l'ha dirigit un entrenador estranger. Quedava tot molt confús, però finalment doncs avui hem sortit de dubtes i els que deien que no hi havia res fet doncs han guanyat.
No sé si algú s'emporta crítiques, però clar, com que ara hi ha tota aquesta polèmica i tot aquest enrenou amb el president o l'expresident de la Confederació Brasilera, etc, etc, no deuen saber ni per on tirar. No sé si Dinis continuarà, si no continuarà, si ara tiraran per un altre lloc. Suposo que està tot penjim-penjam, no, Pau?
Sí, perquè a més, és a dir, els últims resultats són molt dolents. Fernando Diniz actualment és el millor entrenador que hi ha al Brasil. per aquests mèrits, no? Va guanyar la Libertadores amb el Fluminense, és l'entrenador d'allà més ofensiu, amb un futbol més vistós, i això va fer doncs, que el posessin interinament fins a la suposada arribada d'Ancelotti, i el que passa és que els resultats no l'han acompanyat. Diniz té un estil que necessita realment pràctica i molts entrenaments perquè comenci a rotllar, i amb la selecció això no ho tindrà mai, per tant doncs, no li han anat bé, amb la qual cosa hi ha moltes crítiques, però ara hi ha aquest buit de poder a la presidència. Ancelotti era una aposta personal d'Arnaldo Rodríguez, per tant no se sap res, és a dir, hi ha moltes veus que defensen que sigui Abel Ferreira, l'altre gran entrenador del Brasil, és el campió de Lliga dels últims anys amb el Palmeiras, és portuguès, però és un estil ja, diguem, més a la Mourinho, no?, de fer-se força al darrere i intentar sorprendre la contra, que això no acaba d'agradar gaire al Brasil, si bé els últims entrenadors doncs, són més d'aquest estil. Hi ha equip defensa doncs, Renato Gaúcho, el tècnic del Grêmio Porto Alegre, també Jorge Jesús, el portuguès que ara està a l'Aràbia Saudí, vull dir, no se sap, primer cal veure qui serà el nou president de la Confederació Brasilera, que ara mateix doncs, té un buit de poder, van fer fora, com he dit abans, el president. Realment està tot molt enrevessat, el que és cert és que d'aquí 6 mesos hi ha una Copa Amèrica, Neymar no hi serà, l'equip, els resultats són molt dolents, no hi ha president, i no, bueno, hi ha un seleccionador que és interí, per tant hem de veure si el confirmen en el càrrec o no.
No et preguntaré aquesta nit per Vitor Roque, i més després de que l'exdirector general de l'Atlético Paranaense, el senyor Alexandre Matos, hagi dit en declaracions a RAC1, o hagi comparat a Vitor Roque amb Ronaldo el Fenómeno. Per tant, ho deixarem aquí, Pau. Ho dic per no rebaixar la il·lusió dels culers, saps? Ja...
Matos és dels millors directors esportius que hi ha al Brasil, però té una fama no gaire maca, o sigui que, bueno... deixem-ho aquí.
No, home, què vols dir? No, fama de què? De què? Bueno, de què no té gaire fama?
Fama de... Aviam, que ha tingut grans encerts, ara l'acaba de fitxar el Vasco da Gama, però diguem que és d'aquells que en els fitxatges suca una mica, saps?
Ah, val. Deixem-ho aquí, doncs. Deixem-ho aquí,
o sigui,
suca una mica.
Que...
Para la mà.
Una mica, sí, o sí. Molt.
Una mica de comissió, una mica de comissió.
Això no treu que sigui un gran director esportiu, ojo.
Ja.
Que realment és dels millors, com he dit, és dels més reconeguts i tal. Però té una altra fama que dius, bueno, el que passa és que si encerta amb els fitxatges, això queda en un altre pla. Ara, quan falla, llavors és quan comencen a sortir aquest tipus de notícies que no el deixen en gaire bona premsa.
Veus, un dia reparteix a Vitor Roque i l'altre dia ens donen un detallet d'Alexandre Matos, l'exdirector general del Club Atlético Paranaense. Pau, bon any, que vagi bé, gràcies.
Gràcies, una abraçada a tots.
Gràcies, que vagi bé, que vagi bé. Pues, doncs s'hi ha sucat André Curí, Alexandre Matos...
Que estrany, no?
I no sé. Ha hagut de pagar el paranaense, no sé, no quedarà... No haurà, això haurà estat una mica repartit, no? Irigoyen haurà estat una mica...
Un poquito para todo.
Sí, una mica com la grossa d'aquest any, no?
Café para todo.
No gens menys t'he de dir que aquí també... Aquí vull dir, a la Lliga Espanyola i a Europa... hi ha gent que també suca.
Que també suca, sí.
Vols dir, si no es porta
suca
això?
Suca comissions.
Sí,
no es porta això, el futbol, que els directors esportius...
Per què lo decís?
No, que no es porta, oi que no? No és tradicional aquí, oi, a Espanya?
No, pensé que estava diciendo en particular que salía hace poco. Dije, no creo que Toni diga una cosa así.
Bé, en qualsevol cas, més enllà de les comissions, Irigoyen, deies que era una mala notícia pel Girona la renovació d'Ancelotti, o m'ha semblat interpretar que deies això. No sé si pel Girona, però en general per la resta d'equips de la Lliga Espanyola, creus que és una mala notícia que Ancelotti segueixi molts anys al Madrid?
La realitat que si Ancelotti a partir de enero podía empezar a negociar y su futuro comenzaba a estar en el aire y se empezaba a asociar cada día que pasara, se iba a asociar más su nombre al de la selección de Brasil, eso podía beneficiar al Girona en tanto en cuanto el Madrid podía entrar en una etapa de no inestabilidad, pero sí de dudas respecto de su conductor, que en este caso es Ancelotti. Que todos sepan que Ancelotti ya se queda, independientemente de si serán 1, 2, 3 años, si va a ser director deportivo, ¿no? Que no queda muy claro eso de cuál va a ser el cargo, si no sé, no entendí nada. Pero...
Yo creo que no usaban encara, ¿eh?
Ok. Pero bueno, al corto plazo lo que genera es estabilidad. que en el otro caso lo que generaba era inestabilidad. Y eso para el Girona, que lo que a nosotros nos interesa, que le vaya bien, bueno, al final es el líder, es el con el que te vas a jugar el título, porque no sabe, no creo que el Barça espabile tanto como para ganar la Liga, y me parece que el Atlético de Madrid entró en esa transición del Cholo de o vamos a ganar o otro año más diciendo que los candidatos son el Barça y el Madrid y que nosotros peleamos por el tercer puesto. Ahora quizás peleas por el cuarto. Así que no cumplirá el objetivo el señor Diego Pablo Simeone.
Sí, pero Ancelotti ara estava repassant quina temporada va entrar, la 19, la 20, la 21?
Ara és la seva tercera temporada.
Volvió en el 21, creo.
En la seva primera etapa va estar dues temporades només.
No, perquè ara estàvem parlant d'estabilitat i en aquest cas, bueno, tampoc fa tant, pensava que feia...
Però és el tècnic
que
si termina esto 2026, no, hasta 2026. Esto sí lo entendí bien, lo que va a ser después no, pero va a ser el técnico que más le dure a Florentino Pérez.
Sí.
No es un hombre que le dure mucho.
No, mira Zidane, que li va guanyar 3 Champions seguides i li va durar una mica, però...
Sí, però Zidane marxa ell, eh?
Sí, per això. No, potser també marxa ell per la figura que hi ha al costat de Florentino Pérez, per moltes coses, eh? Va marxar Zidane, entenc, però... Però vull dir que no és fàcil conviure amb un president com Florentino Pérez.
Home, però marxar de Madrid, cuidado, és una decisió... Jo em va deixar estupefacte quan ho va dir.
Potser només ho pot fer Zidane, no?
Bueno. Sí, clar, només ho pot fer Zidane.
Jo crec que amb tranquil·litat, amb serenor, Ancelotti ha acabat enfonsant el Florentino intervencionista. Si us hi fixeu, en alguns moments de la temporada passada es va arribar a dubtar de la continuïtat d'Ancelotti.
Quan el Barça
li guanya el Clàssic, perdona, la Supercopa,
el gener d'any passat.
El gener de l'any passat li trontolla el càrrec, però a base de tranquil·litat, de no muntar grans circs ni incendis, ni tenir atacs d'entrenador, Ancelotti recondueix l'equip. Florentino veu que al final un bon gestor no requereix estar canviant de cromo com abans sí feia. Ara Benítez, ara Vanderlei Luxemburg en la seva primera etapa, i l'ha acabat convencent que és millor l'estabilitat, per més que sigui, entre cometes, una carta avorrida, perquè els inicis de Florentino són a base d'inputs, ara aquest impacte, ara Beckham, ara Ronaldo, ara Owen, i ha acabat entenent...
I ha acabat també que entén que prefereix entrenadors gestors.
Gestors, més que Max Tactics.
La paraula que tu deies abans, Gerard, de pacificador, perquè no li va sortir bé Mourinho, i n'ha pres del... Bueno, no li va sortir bé, no li va sortir com esperava, Mourinho, i n'ha pres... perquè després Del Bosque li surt molt bé, però la Champions els guanya amb tres entrenadors com Del Bosque en la seva primera etapa, i després amb Zidane i amb Ancelotti, així que...
I després, que en aquesta situació jo crec que Ancelotti tenia les cartes guanyadores, que jo... És la veritat que s'és especular, no? Però quan tu tens una proposta de Brasil per entrenar, tu en un moment et pots plantar i dir, d'acord, o em renoves o em comprometo. També crec que això també...
Me sorprèn que un tipo com Ancelotti, que ja no tiene demasiado que demostrar el fútbol europeo, no s'animara al desafío Brasil.
Home, perquè també... Jo crec que el que d'home quina edat deu tenir, no sé.
Ancelotti...
60 llargs, 70.
Ara ho mirem.
Però està tranquil a Brasil, té la família, té el seu fill de segon...
64.
64, mira.
Encara jove.
Té el seu fill de segon... Bueno, era clar, també jubilar-te a Brasil 3 anys, cuidado. No, jo també ho firmaria, segons com.
No, estamos hablando de Brasil.
Sí, clar.
O sea, estamos hablando del Madrid de selecciones.
Sí, no te'n vas a fer a Albània, no, a Silvinho, per dir-te.
Sí, o a Inglaterra, que és una carta perdedora, sempre. No, però...
Sí,
o sea... No, ahora que todo el mundo, o sea, va todo el mundo.
No, que no te'n vas a un bon país per retirar-te, i a sobre, futbolísticament, treuen joies...
No hay nada mejor al nivel de...
Sí, treuen joies de sota les pedres, cada any. Tens jugadors per triar i remenar.
Y yo hay una cosa, porque Ferran lo dijo, digo esto, y no estoy en desacuerdo con Ferran, pero esta movida de Ancelotti gestor, yo creo que Ancelotti es mucho más que un gestor.
Sí, también.
Que está en este momento que se dio cuenta que un club como el Madrid comienza a ser más gestor que otra cosa, pero vimos que con Bellingham no fue gestor, fue interventor, lo reinventó.
Sí, ha potenciat el futbolista que havia potenciat.
Tot i que en uns inicis de la nova posició de Bellingham, també recordo que es deia que Vinícius jugava fora del seu lloc, que ell partia des de la banda i que amb aquesta espècie de 4-4-2 Vinícius havia de jugar més, que se sentia perjudicat. Jo crec que avui en dia és evident que un entrenador ha de ser més gestor, més motivador que un geni
quan
tàctic.
Quan estàs en determinats equips, probablement com el Madrid, però tens tres entrenadores, Klopp, Guardiola, equipos grandes son intervencionistas. O sea, hay que ver en eso, por eso volvemos al Barça, que se va también convirtiendo Xavi, se va también convirtiendo en un entrenador más intervencionista, más gestor. Eso también es un desafío para ver el Xavi.
Comienza a convertir en un superviviente.
Bueno, ¿qué es lo que está haciendo?
Sí, a sobrevivir.
Pero me interesa el desarrollo de Xavi entrenador, hacia dónde va.
Que et pica la curiositat perquè encara no ho has descobert, no?
Creo que ni yo ni nadie.
Claro.
O sea, no creo que en esta mesa me están mirando ustedes dos.
Estava pensant que fins ara Xavi sempre ha estat un entrenador que s'ha alineat bastant amb el seu vestidor, no l'ha confrontat, no ha estat el seu estil remarcar l'ascendència que té, com altres sí els hi havia agradat més. És a dir,
fins al dia de l'Almeria.
Fins al dia de l'Almeria. Sí, el que anava a dir és que veurem a partir d'ara si allò va ser només una escalfada o aquests Nadals si ell li ha donat voltes.
¿Me quiere decir que Xavi no hizo el clic del jugador al entrenador?
No tiene por qué ser un clic, perquè, per exemple, Rijkaard també era aquest estil d'entrenador, de no confrontar especialment els jugadors. Tencate era més el polimà.
Ah, t'hi va dir això, però ja Tencate.
Aleshores, veurem si aquests Nadals Xavi li ha donat voltes i vol optar per un camí on segurament li comporti més males cares al vestidor, però més males cares no vol dir menys rendiment, al revés. En el cas d'alguns jugadors, vol dir millor rendiment.
Albert Ferran, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Vinga, per rematar la tertúlia, un parell de pinzellades també de l'actualitat del Girona i de l'Espanyol. El Girona, igual que el Madrid, té ara mateix només 3 centrals disponibles, ben té algun més, perquè Madrid, entre sancionats i lesionats, no en té tants. Perquè el Girona ha anunciat avui la lesió de David López i la sortida de Bernardo.
Sí, el colombià, que només ha jugat 3 minuts a la Lliga, torna al seu país per jugar a l'Atlético Nacional, futbolista important a les darreres temporades al Girona, 174 partits vestint la samarreta blanca i vermella, però enguany, ja amb 34 anys, ja no tenia gens de protagonisme i el club li ha facilitat la sortida. Bernardo, que no jugarà més amb el Girona, i també es perdrà els propers partits David López, que es va lesionar al Villamarín. Avui el Girona ha informat que es tracta d'una lesió al tendó del tibial posterior de la cama dreta, com és habitual. El comunicat no es mulla sobre els terminis de recuperació, però un mes fora, com a mínim, dels terrenys de joc no li treu ningú a David López. Per tant, ara mateix, el Girona amb Eric García, Dalei Blin i Juanpe, només 3 centrals. És cert que també hi podria jugar Arnau, que ja ho ha fet en algun partit, però en les properes setmanes haurà de creuar els dits Mitchell, perquè és un mes en què ha de compaginar Lliga i Copa sempre que l'equip vagi superant eliminatòries del torneig del CAU. Avui, per cert, entrenament de portes obertes a Montilivi, amb 4.500 persones aproximadament, encara sense Estuani, però ja amb Savinho, tot i que el brasiler s'ha entrenat en solitari recent aterrat del seu país. La millor notícia ha estat veure exercitar-se amb el grup d'Àngel Herrera i Borja García, que des d'ahir ja s'entrenen amb els seus companys.
I això que el Girona, la prioritat que hi havia des de la direcció esportiva era fitxar un migcampista. Veurem si aquesta lesió de David López i la sortida de Bernardo canvia una mica els plans del club i decideixen incorporar un central en aquest mercat d'hivern. Es podrien moure i la sensació és que alguna cosa faran per reforçar l'equip, a banda de cedir, per exemple, a Ibrahim Akebe, que va renovar l'altre dia. El cediran a un equip de segona, té moltes ofertes, veurem on acaba, però el cediran a segona divisió i per això també es volen incorporar un migcampista, no potser titular, però que pugui d'alguna manera també formar part de la rotació. I també ha organitzat un entrenament de portes obertes a l'Espanyol aquest matí a Cornellà al Prat.
Sí, davant aproximadament un miler d'aficionats. La bona notícia ha estat veure Víctor Ruiz entrenant-se amb l'equip. Recordem que el proper partit l'Espanyol no juga fins al 6 de gener, a les 5 de la tarda, als 16 de final de Copa contra el Getafe al Stagefront Stadium. Per tant, avui ha estat un dia especial, sobretot pels més menuts que han pogut veure aquest entrenament a portes obertes, en un divendres que el club ha anunciat la sortida del director de Comunicació i Relacions Institucionals, Sergio Aguilar, després de més de 3 anys al càrrec. Ell mateix ha explicat a les xarxes socials que ha pres la decisió per motius professionals i també motius personals.
Sí, pot semblar una notícia com qualsevol altra en els clubs, de ara marxa un director de comunicació, ara en ve un altre, però pel que he pogut copsar de la gent que ha tractat amb el Sergio Aguilar, el Joan Camil, l'Edu de Vall, la gent de la casa, i també gent que no és de la casa però que ha estat durant aquests 3 anys, dius, Albert?
Sí, més de 3 anys.
Més de 3 anys al càrrec. La veritat és que és una molt mala notícia per l'Espanyol, pel que m'han dit i pel que m'han comentat.
Un dircom de cap a peus, d'aquells que agafa el telèfon.
Sí, sí.
I que atén...
I buen tipo.
I bona persona.
Nunca te mentía, jamás.
No, no, sensacional, te deu.
Y ayudaba. No, yo estoy con Toni. En el ambiente del fútbol, no quiero entrar en comparaciones, pero de lo mejor que me he encontrado, Sergio Aguilar. Un crack, la verdad. Me sabe muy mal. Por él, por supuesto, y por el Español, que veo que va tomando pésimas decisiones en cada uno de los cargos importantes. O sea, ni hablar del director deportivo, ahora el director de comunicación.
Jo no l'he tractat, però llegint el comunicat que ha penjat a Twitter, amb l'últim paràgraf del comunicat...
Sí, de fet, el volia llegir ràpidament. Diu: marxo del club de la meva vida perquè pugui continuar sent-ho i perquè també pugui ser el de les meves filles. Sobretot aquestes dues frases...
Sí. A mi això m'ha semblat molt significatiu.
Sí, sí.
I diu molt d'una persona, també.
I tiene pinta que l'Espanyol se le pone cara de segunda un año más.
Bé, sí. I compte, perquè quan repeteixes un any i un any i un any, te n'hi pots quedar 15, eh? Com el Saragossa...
Tiene muy mala pinta.
Té, sí, sí.
Està tenint sort que no hi ha cap equip que, vaja, que estiguin quedant en resultats. Que vull dir, l'Espanyol no està bé... Sí, però està a tocar de la zona
el Málaga,
de descens.
També el Málaga, que és on el Málaga, sí, està sí, sí, en sí, puestos sí. Malos. No
està ara mateix a primera federació.
Primera ref, igual que el Deportivo La Coruña.
I el Deport també.
Exemple.
Sí, sí. I he posat l'exemple del Saragossa, que no ha baixat a primera, federació, però podia haver baixat perfectament.
No se recuerda cuando llegó Chen, dijo, en 4 años estamos en la Champions. Joder, costó esa Champions, eh?
Sí, però de totes formes, la segona divisió A, bé, o la... La Lliga Smartbank, no? Segueix dient? Smartbank?
No,
Hypermotion.
La segona.
Perdó, ja estic antiquat. Es resol tot a partir del març, eh? És a dir, sí. Tu pots estar navegant entre 7è, 8è, empato aquí, faig el pen allà...
Però és la sensació.
I a partir del març... Sí, però les sensacions queden aparcades a partir de la primavera, a la segona divisió. Fas 6 victòries consecutives, et col·loques 5è, i no oblidem que els últims anys han acabat pujant sempre els que han entrat 7ens al playoff. Elche, Girona, vull dir que...
Albert, gràcies, eh?
Fins després.
Bona nit. Un apunt, re, per tancar la tertúlia. Tenim seu ja de la Supercopa Femenina, per fi. El juga al gener, eh? No juga al febrer ni al març, juga al gener. A on es jugarà aquesta Supercopa, Laia?
A Butarque, a Leganés. Aquesta fase final, aquesta Final Four de la Supercopa Femenina, una setmana més tard que la masculina, començarà el dia 16 amb la primera semifinal, que enfrontarà l'Atlètic de Madrid amb el Llevant. El dia 17, segona semifinal, a les 7 de la tarda, clàssic Barça-Madrid, i el dia 20, a les 8 de la tarda, hi haurà la final, també a l'estadi de Butarque, a Leganés. Amb 18 dies d'antelació, la Federació Espanyola, una demostració més de l'aposta que fan pel futbol femení, ha anunciat quina seria la seu.
Sí, és que no cal dir res més. Queda tot dit i veurem si canvia en el futur. Ferran Martínez, Toni Joan Martí, Juan Irigoyen, bon any a tots tres.
Gràcies
igualment. Que passeu un bon 2023 i que tingueu una bona entrada d'any aquest 2024.
No ha cantat.
Ha de cantar.
Vols cantar alguna cosa?
Sí, sí.
Ah, sí, sí, és veritat.
Sí,
sí.
Sí,
sí, esclar, clar, clar. Posa-li una musiqueta o no sé... Però cantes tu una cançó així...
Una argentina.
Un tango, del barri de la Boca.
Has tingut una hora gairebé i quart per pensar-la, no? Amb aquest te que t'estàs fent...
No, perquè... No, ¿sabes qué pasa? Que un día le pedí...
No desvís el tema.
No, pero quiero decir, porque un día le pedí a Laia Coil... que muy amablemente me cedió su...
Sí, yo que la teta estés, al que vulgueu, a la vostra disposición.
Que tiene ahí guardadas. Y ahora, como ese día me vino muy bien, ahora me traigo un pollo menta de casa y...
Y cantas, ¿no?
Y canto. Un tango.
Dos estrofes, o sigui, dues frases.
Hay un tango
frases.
que les... ¿Esta la comparsita? sé la letra de Comparsita, no me mates. O sea, pone Volver, que es lo que cantamos.
¿Volver?
Sí, Volver lo sé.
A ver si li pots, si li pot buscar el tècnic. Estàs exigent,
No, però pedí uno facilíssimo.
Estàs una mica exigent, no? Esteu expectants per veure
la
versió?
Molt, sí. Pot ser un dels moments de la tertúlia,
Mejor que el de Ferran Torres.
Estàs fent anar de cul al Víctor Valero, que és el vostre tècnic.
Pero te pedí uno facilísimo. ¿Dónde está? ¿Desapareció? No lo veo.
No, está aquí buscant, está aquí buscant.
Bueno, hable mientras tanto.
No, sí,
com es diu el tema?
Volver.
Volver.
¿De qui és?
De Carlos Gardel, pero lo canta Penélope Cruz en la película.
Ah, anava a dir, sí.
¿Cómo se llama la película de Penélope Cruz? De Volver, ¿no se llama la película?
Es diu Volver, sí, es diu Volver. Sí, sí. A veure. Atenció, Un quart d'hora i la una.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su cálido reflejo ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo no está
Així acomiadem l'any. Una mònica Carlos Gardel.
Pará, me mataron. Carlos Gardel, pará, vamos a hacer una cosa. Hincha Racing.
Sí, sí, sí.
Ustedes lo saben que estuve...
Sí, sí, vamos a estar...
¿Estuvieron? Pará, sí, sí, ¿mintieron o no? ¿Fueron al cilindro o no?
Sí.
¿Está Carlos Gardel ahí o no?
Está ahí.
Bueno, hincha de Racing.
Molt bé, fantàstic.
Moltes gràcies.
Gràcies per acomiadar l'any d'aquesta manera.
Bon
gràcies,
any,
Juan.
Doncs.
Gràcies, Toni. Gràcies, Ferran. Pausa. Bon any. I el Naveira, amb la volta al món, una mica de futbol internacional, que avui s'ha suspès la Supercopa de Turquia i ens ha d'explicar per què. Ara tornem.
RAC 1.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. La volta al món.
Una mica de volta pel món, una mica de futbol internacional amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, què tal? Bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Bé, millor que el Nàpols, sí. Que avui ha empatat 0-0 contra el Monza. I mira, m'ha escrit el Joan Camí aquesta tarda, que estava veient el partit, i em diu, futbolísticament, un drama. D'equip al Nàpols, diu, equip bloquejat, sense idees, i que només viu de la inspiració de Varadkelly. És veritat que avui li faltava Politano i Osimhen al Nàpols, que hauria pogut perdre perquè el Monza ha fallat un penal, s'ha lesionat el porter, Meret, lesió muscular, i han acabat expulsant l'entrenador, a Mazzarri. Per tant, a hores d'ara és un drama, veurem els fitxatges que pugui fer Di Laurentiis, etc, etc. Ha acabat empatant l'Inter. Gènova 1, Inter 1. L'Inter, que és líder d'aquesta sèrie italiana, amb 45 punts, 5 més que la Juventus. Avui només hem tingut jornada a Itàlia, demà hi tornarà a vejar partits a la Lliga Anglesa. Precisament d'Itàlia, Naveira, han sortit un parell de notícies en les últimes hores. La primera, els problemes econòmics de l'Inter, un equip que ve de ser finalista de la Champions, i la segona, s'ha acabat això de la llei Beckham. Ara, a partir d'ara, ja no hi haurà exempcions, diguéssim, en els contractes dels futbolistes. S'ha acabat aquests avantatges fiscals que hi havia pels futbolistes que marxaven a Itàlia, això s'ha acabat. i a Itàlia es veu que estan preocupats.
Sí, 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 bé, si comencem pel final, doncs efectivament el govern italià ha pres la decisió de derogar el que es diu a Itàlia el decreto crescita, que per dir-ho així era com en la seva llei Beckham, ja ho deies bé. Bàsicament és una mesura, doncs, que es va implementar fa 3 anys a Itàlia i que permetia als esportistes, no només als futbolistes, qualsevol esportista professional, doncs, tributar només pel 50% de la seva renda. És a dir, que si un futbolista fitxava per un equip de la Sèrie A amb un salari brut de 10 milions d'euros, doncs aquesta normativa fiscal el permetia pagar impostos per la meitat d'aquesta quantitat, que en aquest cas doncs serien 5 milions. La Sèrie A va emetre en el dia d'ahir un comunicat doncs, mostrant la seva sorpresa per aquesta decisió, perquè aquesta llei suposava un bon reclam per als futbolistes estrangers en un moment, a més, on el campionat italià doncs, està tornant a créixer. No? En canvi, doncs, el Consell de Ministres va acabar per prendre la decisió de derogar aquesta llei, que això després s'haurà doncs, també de decidir al Parlament, però vaja, pel que sembla, doncs, internament, dins d'aquest Consell de Ministres hi va haver una tensa discussió i veus com la de Matteo Salvini doncs, es van alçar per qualificar aquesta llei d'immoral i que bé, no hi havia cap motiu per continuar mantenint-la en vigor. Per cert, l'anul·lació d'aquest decreto crescita és retroactiva, així que els futbolistes que han arribat al futbol italià aquesta temporada, o sigui, agafant també els que van arribar al mercat d'estiu, doncs ja no s'hi podran acollir. Per poder fer-ho, les condicions eren haver viscut fora d'Itàlia com a mínim els 2 anys anteriors a la seva arribada al país i mantenir la seva residència a Itàlia durant 2 anys, com a mínim. Si et quedava 5 anys, doncs podies mantenir el benefici durant aquesta quantitat de temps, o sigui que, bé, com diem, doncs els jugadors que han arribat aquesta temporada ja no s'hi podran beneficiar.
No són bones notícies per l'Inter, que dèiem ara que atreveixi una situació difícil econòmicament i sobta, tenint en compte, insisteixo, la temporada que va fer l'any passat.
Sí, sí, bé, això ho hem conegut arrel d'un article publicat des d'Itàlia per l'expert en economia esportiva Luca Marotta. S'està tornant a parlar molt d'aquesta situació de crisi que està experimentant l'Inter de Milà, tot i que l'últim exercici l'Inter va reduir despeses en un 12%, també va perdre una mica en ingressos. Pel que es veu, doncs, les vendes de Brozovic per 17,5 milions a l'Al-Nasser i la Donana al Manchester United per 50 milions li van donar prou aire al club l'últim estiu, però bé, hi ha xifres que són molt preocupants, especialment la del patrimoni net. L'Inter té un patrimoni net negatiu de 161 milions d'euros, el que significa que si l'Inter aconseguís vendre o liquidar tots els seus béns, encara li faltarien 161 milions per poder fer front a tots els seus deutes i a tots els seus compromisos de pagament. Aquesta complicada situació econòmica doncs, s'està arrossegant ja des de fa anys. De fet, recordo que després de guanyar l'Scudetto del 2021, encara amb Antonio Conte, i en un club que ja venia molt tocat per la pandèmia, doncs tothom sabia que l'Inter necessitaria fer grans vendes de jugadors per sobreviure. I aquell estiu, doncs, l'equip nerazzurro va traspassar el Lukaku per 110 milions al Chelsea, va vendre Achraf Hakimi per 68 milions al Paris Saint-Germain, i va haver també algun altre traspàs no tan gran, però important, com el Napolitano al Napoli, precisament, que abans parlaves d'ell, que el van vendre per 20 milions. L'Inter, per cert, podria canviar de mans en 5 mesos si el club no paga el deute de 275 milions que té amb el fons d'inversió nord-americà Oaktree, que en el moment de concedir-li aquest préstec, el 2021, va exigir com a garantia totes les accions de l'Inter. Oaktree ja ha deixat caure que que ells no els interessa el club i que si s'arribés a aquesta situació on ells fossin els propietaris, buscarien un comprador que sí que estigués interessat. I bé, doncs, des de la propietat actual de l'Inter, que és xinesa, doncs, la intenció és refinançar aquest deute i així doncs, evitar perdre el control del club, almenys a curt termini.
Això, Itàlia, us explicàvem a l'inici del programa. Avui s'havia de jugar la Supercopa de Turquia aquesta tarda, la Supercopa turca, però no a Turquia, no, a l'Aràbia Saudita. L'havien de jugar el Galatasaray i el Fenerbahçe, si no m'erro, aquests dos equips, dos grans equips de Turquia. Estava tot preparat, hi havia fins i tot la televisió, estava emetent en directe, etcètera, etcètera, estaven al camp, no sé si alguns aficionats havien entrat fins i tot a les graderies, però al final això s'ha suspès, no s'ha jugat. Què ha passat, Jaume?
Bé, a veure, aquesta Supercopa doncs, ja venia amb certa polèmica des de feia unes quantes setmanes perquè els clubs i la federació doncs, no s'havien posat d'acord amb quina seu havia d'acollir el partit dins de Turquia. Per tant, bé, doncs, aquí van aparèixer d'altres països que van mostrar un interès per acollir la Supercopa de Turquia. Un d'ells havia sigut Azerbaidjan. Azerbaidjan, al final, és un país germà, per dir-ho així, de Turquia. El tema és que no eren capaços de donar tants diners com els que oferia Aràbia Saudita, i bé, doncs, la Federació Turca entenc que també, doncs, d'acord amb els clubs que estaven interessats, doncs, en la qüestió econòmica que això comportava, van accedir a que jugués a Aràbia Saudita, però el que s'ha sabut a les últimes hores, a les hores prèvies de la disputa del partit, era que les autoritats saudites no estaven disposades a acceptar ni que es reproduís l'himne turc abans del partit, que tampoc es mostrés el tifo que havia preparat el Galatasaray, que bàsicament és un missatge que diu com de feliç és qui pot dir que és turc, que és una frase de Mustafa Kemal Atatürk, del fundador de la República. El tifo del Fenerbahçe anava a dir pau a casa, pau al món, que també és una frase d'Atatürk que resumia el que havia de ser la posició diplomàtica de Turquia tant a nivell nacional i internacional. I els dos equips anaven a portar samarretes amb la cara d'Atatürk durant l'escalfament. I també els aficionats tenien intenció de portar-les. Bé, tot això, doncs, les autoritats saudites no ho volien permetre, i per tant, doncs, tenint en compte que estem en el 100 aniversari de la Fundació de la República de Turquia, doncs, que es va crear a l'octubre del 1923, i que, per tant, doncs, era una data molt especial i que es volia aprofitar, doncs, tot un Fenerbahçe Galatasaray, doncs, perquè això fos una mica una glorificació, no?, doncs, d'aquesta República de Turquia. Bé, doncs, com que Aràbia Saudita no ho ha acceptat, doncs, al final els clubs han decidit no jugar, i ara mateix, doncs, no se sap quan es jugarà, no se sap on.
A l'Aràbia Saudita suposo que no, no?
No, això segur que no, això segur que no. Evidentment, doncs, els diners que tinguessin compromesos, doncs, ja no els ingressaran. Però bé, al final, doncs, sí que se jugarà la Supercopa en un entorn que permetrà, no?, doncs, que això sí que sigui una oda doncs el que diem, no?, a la República, en un moment, per cert, on hi ha molta gent, i t'ho dic amb cert coneixement de causa, molts turcs que ja no viuen a Turquia, que veuen una mica amenaçat aquest esperit republicà, doncs, per les polítiques de Recep Tayyip Erdogan, que des de fa més de 20 anys és el president de Turquia. O sigui que bé, al final, doncs, el que volien era que aquesta celebració es pogués una mica dur a terme amb l'excusa d'aquest partit, i bé, doncs, tornant a Turquia i veient la resposta de molts clubs, perquè, per exemple, el Besiktas o l'Ankara Gucu diuen que volen acollir el seu estadi el partit, doncs bé, entenc que es podrà celebrar d'una millor manera.
A veure què passa. N'estarem pendents d'on es juga aquesta Supercopa turca. Llegia també que els futbolistes d'un i altre equip se n'han adonat tot plegat quan anaven a pujar a l'autocar. Anaven a pujar a l'autocar i els ha dit, un moment, espereu-vos que estan reunits i que potser no es juga. I efectivament, no s'ha jugat i tots cap a Turquia una altra vegada. A veure, tens el teu jugador que pot donar la volta al món d'aquí uns anys per acabar aquest 2023 o no?
Sí, mira, no marxaré gaire lluny de Turquia. En aquest cas, doncs, per parlar d'un jugador d'un país que bé, la seva relació amb Turquia és una mica complicada, però mira, aquesta setmana tenia ganes de parlar d'ell. Eduard Espersian, jugador del Krasnodar, el tenia a la recàmera, ja des de feia temps, per parlar d'ell. És un jugador que està jugant a Rússia, i bé, doncs, precisament per això potser està una mica oblidat, no? Doncs perquè els equips russos no estan jugant competicions europees, doncs per la guerra que està succeint a Ucraïna i per la seva invasió a gran escala del país. Però bé, Espersian és un jugador de 23 anys, jo crec que per edat ja està molt fet i que realment, doncs, està en condicions de donar el salt a alguna de les grans lligues d'Europa Occidental. És un futbolista que està produint moltíssim pel que fa a xifres, jugador de molt de talent, mitja punta, gran llançador de faltes, per cert, que és una cosa que a mi em sembla que escasseja bastant al futbol actual.
Sí, és veritat.
I bé, doncs, un futbolista que ja fa temps que sona per equips, com dic, d'Europa Occidental, i que jo entenc que no hauria de trigar gaire en sortir, i que de fet aquest any, doncs, està tenint grans xifres. Porta 8 gols i 4 assistències aquest any a la Lliga Russa. L'any passat, doncs, va fer el doble-doble, 10 gols, 12 assistències, o sigui que un futbolista que, com dic, és molt productiu.
Doncs ens l'apuntem. Jaume, que tinguis una bona entrada d'any. La setmana que ve, divendres, dia 5... més volta al món amb el Joan Camí, si Déu vol, que el tenim de vacances. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies, Gerard, que vagi bé. Adéu, adéu.
Va, que tancarem el programa per on l'hem començat. Dani Aguilar, què tal?
Bona Hola, nit, un altre cop. Gerard, bona nit.
Hem de sentir les reaccions que ens han arribat des de Mònaco, on el Barça, ho hem explicat al principi, ha caigut per segon partit seguit de 20 punts. Ho feia Màlaga dimecres, avui també idèntic resultat, 91-71, i el que més ens interessa aquesta hora de la nit és sentir l'entrenador del Barça, Roger Grimau.
A veure, dos documents del tècnic barceloní. El primer, com està el vestidor? fotuts, perquè no només pel partit avui, sinó per la ratxa que portem tan dolenta i que, òbviament, estant al Barça no, no, no es pot donar. Crec que ens es fem molt ràpid quan hi ha una petita adversitat i no estem sent capaços d'anímicament suportar un partit sencer i és el que ens està passant en aquest últims partits.
I el segon, respecte a una dada que és important, Gerard, arriben 5 partits seguits, 5 al Palau Blaugrana. Els dos primers la setmana que ve, dimecres 3 davant el Real Madrid i la nit de Reis davant Baskonia. Doncs bé, estem parlant de dos partits clau per al projecte i també els que venen després. De tornar a casa, n'ha dit això en Roger.
Sí, nosaltres sempre estem més còmodes jugant al Palau, ens agrada jugar al Palau, ens agrada jugar amb la nostra gent. És evident que serà un moment complicat, és un moment complicat per la gent també, entenc que puguin estar emprenyats o tristos o decebuts o el que sigui, però evidentment ens necessitem tots, ens necessitem els jugadors, ens necessitem staff, necessitem la gent.
Això diu en Roger. El que sí que puc dir a aquesta hora de la nit, una clavada de la matinada, per fonts consultades per RAC1, i t'ho dic a aquesta hora. Per tant, diguem que és d'abans del partit d'avui. Evidentment, tot està calent i l'impacte de la derrota d'avui encara no ha durat. Doncs bé, hores d'ara no hi ha cap plantejament de canvi d'entrenador. No s'ha parlat amb ningú. Veurem si això varia les properes hores, però ara mateix el club i la direcció esportiva, sobretot, tanca files amb Roger Grimau.
T'he de dir que el primer que s'ha d'animar o ha d'intentar animar-se és Roger Grimau, perquè veient, sentint-lo, però especialment veient algunes imatges a la roda de premsa, se'l veu desesperat.
Sí, sí.
I jo crec que, mira, pots estar desesperat, Dani, fins i tot ho pots estar, però si a més ho transmets, no crec que sigui la millor solució de cara al vestidor.
I això no ve de nou, això no ve de nou, perquè recordo al principi de temporada que també hi havia aquesta sensació, i estic d'acord amb tu, que és important també aquesta imatge.
Veurem, però insisteixo, el primer que ha de fer, crec que Roger Grimau, és animar-se ell mateix i creure's que a ell pot ser el que pot redreçar la nau del Barça de bàsquet. Molt pendents de la setmana que ve del que passi en aquest clàssic que jugarà el dia 3. Avui que també s'han jugat dos partits de la penúltima jornada de l'ACB, el duel destacat, el triomf del Baxi Manresa contra la Penya. Al principi del programa el Barça se'ns n'apropava les veus. Els manresans fan un pas clau per ser la Copa. La Penya, ho hem dit, necessita un miracle, una carambola per ser-hi. Però tots dos equips estaran pendents del partit de demà del Girona, Dani.
Sí, a 3:15 davant el Baskonia, en directe al Superesports. Els gironins busquen guanyar per empatar en balanç als bascos i situar, atenció, un quàdruple empat, juntament amb Baskonia, Tenerife i Joventut, amb el que seria 8 victòries i 8 derrotes. Els bascos, en cas de victòria, faran un importantíssim pas per acabar la primera volta al top 8. Veurem demà si debuta el nou fitxatge dels gironins, Bray Ibi, l'exterior nord-americà, que ha arribat al bàsquet lituà. En aquesta lluita per la Copa queden ja només 3 bitllets. Ja hi són el Madrid, l'Unicaja, el València, el Barça, i avui ha assolit el passi l'UCAM Múrcia.
Ara estava mirant aquí el bàsquet Girona. Si guanya demà, com dius tu, aquest quàdruple empat, hi hauria un Tenerife Joventut
a l'última jornada, correcte, sí, i Bilbao-Girona i Baskonia, que ara no et sé dir on jugaria.
El Madrid, contra el Madrid.
Doncs mira.
Juga contra el Madrid. Però sí, el problema del Girona és la vera. Jo ho té molt complicat. Hauria de guanyar el Baskonia i si pogués fins i tot clavar-li una tova. I per tancar, Dani, a la Lliga Femenina avui ha arrencat la penúltima jornada de la primera volta, també us ho hem explicat a l'inici. Ho ha fet amb un duel català entre l'Uni Girona i el Cadí la Seu amb triomf gironí.
En el de redebut de Roberto Íñiguez a la banqueta de l'Uni, 59-72, ha guanyat l'equip gironí amb una gran arrencada, 0-12. Les altorgellenques han igualat el partit al descans, però després, una altra vegada, bona sortida de l'Uni, recital de Magariti, 25 punts i 10 rebots. I avui, davant la baixa de Laura Penya, a la posició de base, bons minuts de Festín Parra, que no havia tingut protagonisme amb Laura Antoja. Doncs bé, davant la pregunta de si ha estat clau Íñiguez per aquest rendiment, el gran don del dia avui, en aquest duel, Roberto Íñiguez, ha dit això, marca de la casa.
Pero esto no es culpa del otro cuerpo técnico, de Laura. El que hable de eso se va a equivocar mucho. Y yo voy a defender a Laura, porque ser entrenador es muy difícil. Igual si hubiese estado Laura Peña hoy, Faustín juega menos. Entonces, esto no es un mérito que ha venido Roberto y ya Faustín juega bien. Hablar así es un error y para mí sirve en contra del espíritu del equipo.
Queda dit. L'Uni encarrila ser cap de sèrie a la Copa, en canvi qui diu virtualment adéu a la Copa és el Cedis, demà tenim cita important al Palau Blaugrana, jugar al Barça Sant Feliuenc davant un dels grans equips d'aquesta competició com és el Saragossa. Insistim, al Palau Blaugrana, tant de bo sigui una festa del bàsquet, a 6:15 al Barça, que no passa per un bon moment, tot val a dir-ho.
Demà ho expliquem, aquí el tu diràs. Gràcies, Dani,
bona nit.
Gairebé 4 minuts per sobre de la 1 de la matinada. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi posarem a partir de les 11. Demà a partir de les 11, per última vegada en aquest 2023. Que vagi bé. Fins demà.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies.
A la posició de base, pocs minuts de festim parra.
Bona nit, passen 4 minuts de la una, cap de setmana de 3 dies i de mobilitat a les carreteres.
Duel,
des d'aquest divendres a la tarda i fins aquest dissabte al matí sortiran 340.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons el Servei Català de Trànsit. Una xifra similar a la d'un cap de setmana normal. L'operatiu de Mossos i Trànsit, que ja està en marxa, considera però que la nit amb més accidents i problemes serà la del 31. Per tot plegat, les autoritats demanen molta precaució en aquesta època de vacances perquè gran part dels viatges que es fan són curts i els conductors es distreuen al volant. Més coses, els usuaris de Renfe podran adquirir aquest dissabte